Al matí, sigues la veu, no el ressò.
Tens una queixa, un suggeriment, una història que vols compartir amb nosaltres? Envia una nota de veu al 678-77-5686.
Al matí, amb Raquel García. Els més petits de casa.
Les enrabiades dels més petits de casa porten al límit els adults que han de gestionar-les i generen també un gran malestar en uns i altres. Avui volem explorar què és el que passa quan ens enrabiem i quines eines podem utilitzar per sortir-nos-en el millor possible. I per això, avui ens acompanya l'Eva Guarino. Bon dia, Eva.
Bon dia, Raquel. La ràbia, aquesta emoció tan desconeguda que ens fa por, que no ens agrada i que voldríem eliminar de la nostra vida i de la vida dels nostres fills. Avui volem saber com gestionar millor les enrabiades dels més petits de casa i per això hem convidat a la Míriam Tirado, que és consultora de criança conscient. És periodista i escriptora especialitzada en maternitat, paternitat i criança i té milers de seguidors a les xarxes socials. Bon dia, Míriam, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia, gràcies, un plaer.
Al mes de juny vas publicar el llibre Rabietes, que és un recull de consells per gestionar les enrabiades dels nostres fills des de la consciència, l'amor i l'humor. En ell parles de les rabietes com un regal, com una oportunitat per aprendre. De debò que les rabietes d'aquesta situació que ens agrada tan poc, que ens genera tant malestar, podem aprendre alguna cosa?
Jo penso que sí, i aquí està la gràcia, no? Aprendre de les emocions que vivim i especialment de les que ens costen més viure, perquè clar, de l'alegria, vull dir, doncs l'alegria és molt, molt agradable viure-la, però aprendre no aprenem molta cosa. En canvi, de la ràbia, d'una emoció que normalment es nega o se'n fuig perquè és desagradable de viure en el cos, en podem aprendre moltíssimes coses de nosaltres i dels altres, no? I és l'enfoc que he volgut donar al llibre. La rabieta com una oportunitat, la ràbia com una oportunitat de creixement, de transformació i d'evolució per trobar més connexió entre pares i fills. Sovint la ràbia és una emoció que fa que es desconnectin, no? El pare no entén el nen o la nena no entén la mare, aquí ningú s'entén perquè en aquesta etapa, quan succeeixen les rabietes, el nen té un cervell molt diferent al de l'adult, molt diferent. Està a la primera infantesa, s'està desenvolupant, no té les connexions neuronals que tenim nosaltres i si no posem aquesta part d'aprenentatge per poder-los entendre, la ràbia ens porta a la desconnexió. Si podem veure la ràbia com una oportunitat per aprendre més d'ells i aprendre més de nosaltres, perquè la nostra ràbia també normalment la gestionem fatal, pot ser un gran moment, una gran oportunitat per créixer tots i viure molt més en pau, serens i connectats.
Míriam, bon dia i gràcies, perquè jo crec que avui aprendrem molt en aquesta secció. Suposo que també dependrà molt del cansament del moment, no? No és el mateix quan els nostres fills tenen les enrabiades a casa que, per exemple, quan les fan al supermercat o al carrer, que potser doncs, ens costa, no? I se'ns fa pitjor doncs, a gestionar totes aquestes emocions.
Sí, no té res a veure. Jo en el llibre, a la segona part del llibre, he intentat que fos molt pràctic. He dedicat un capítol a les rabietes en públic, perquè normalment ens costen molt de gestionar, perquè ens sentim jutjats i comencem a pensar, ai, què pensaran de mi? Un altre capítol a les rabietes quan o estem cansats, o estem estressats, o estem que no ens trobem bé. I quan no ens trobem bé pot ser que estiguem embarassades, que estiguem malalts, vale? Tant els pares com les mares, en aquests moments solen ser els més conflictius, eh? Els que ens costen més de gestionar. Si és un dissabte al matí, hem dormit bé i tenim temps de gestionar les coses, normalment ho solem fer millor que no pas quan és un dimarts al matí, hem d'entrar a treballar, els hem de dur a l'escola i just abans de sortir de casa explota el pollastre. Però, al final, ho hem de gestionar igualment. Per tant, del que es tracta és de ser conscients de que, uau, ara o em trobo malament, o estic embarassada i estic molt cansada, o el que sigui, o tinc pressa, o estic estressada, en aquests moments ser conscients que ens costarà més, però que, per tant, hem de recórrer més a aquestes eines que dono en el llibre per poder fer-ho tan bé com quan és un dissabte al matí i no tinc pressa d'anar enlloc.
Una d'aquestes eines que dones en el llibre, la primera, és que parem, no? Que ens aturem davant d'aquella situació.
Sí, sí.
Ens aturem. Per què ens hem d'aturar?
Perquè, mira, quan la ràbia, una particularitat que té és que quan la sentim dins del cos, normalment passa una cosa sempre, que és que s'accelera tot. S'accelera el pols, el nostre cor batega molt més ràpid, s'accelera la ment ens comença a parlar molt ràpid, no? Ens diu, aquest nen ja està bé, ja bé, i comença els pensaments a atabalar-se dins del nostre cap i a venir molt, molt ràpid. I l'altra cosa que s'accelera és la respiració. Comencem a respirar ràpid, no podem respirar tranquil·lament, no? I comencem a fer, és que ja està bé, és que, no? I quan comencem a hiperventilar, a bategar el cor més ràpid i a pensar més de pressa, no tenim aquell punt de consciència, de parar, que ens ajuda a sortir una mica de la situació i a veure com podem procedir de la millor manera o què està passant. Per tant, parar és imprescindible perquè si parem i respirem, podrem d'una manera molt millor respondre a la situació que està succeint. Des de la rapidesa del cor, la respiració i la ment, normalment el que fem és reaccionar d'una manera inconscient. I què vol dir això? Que segurament acabaré fent allò que no vull fer, allò que sé que no he de fer. Cridar, renyar, amenaçar, fer xantatge, és igual, actuar d'aquelles maneres que no m'agraden. En canvi, si puc parar i prendre consciència de dir, ui, què està passant? Vale, té son, està cansat, doncs va, anem corrents a dormir, però connecto amb la seva son, el valido i l'ajudo. Si puc parar, podré pensar tot això, perquè paro el coco, paro la respiració i el meu cor batega més a poc, per tant, tinc un punt de calma. Si no ho faig, m'accelero i el més probable és que jo també exploti.
Això és important, no? Prendre aquesta consciència, aturar-nos, fins i tot respirar, com explicaves, i posar el focus en que moltes vegades el problema no són ells, sinó nosaltres.
Moltes vegades, eh? Moltes. Més de les que ens pensem. De fet, hi ha moltes rabietes que succeeixen, moltes enrabiades passen perquè els nens tenen necessitats no satisfetes i entre elles podem dir, per exemple, que no és massa tard, no els hem posat a dormir a l'hora que els hi tocaria i exploten perquè estan massa cansats. A vegades és per gana, un cas típic, cap de setmana, ens anem a Sitges a passejar, ens encantem, juguem una mica més a la platja al matí, quan anem a buscar restaurant i anem a les dues quan el nen cada dia dina a 2:15 d'una, no? Entre que hem sortit, ens hem encantat. A vegades passa això, no? Que estàs amb la onda del cap de setmana i llavors tens un gran pollastre al passeig marítim, no? Per què passa això? Bueno, doncs perquè hi ha una necessitat bàsica que no està satisfeta. I qui s'ha d'ocupar d'aquestes necessitats? Som els pares, no? Hi ha moltes rabietes que són evitables perquè tenen a veure amb necessitats bàsiques. I després n'hi ha d'altres que no són evitables perquè tenen a veure amb la frustració pròpia de l'edat, de que volen fer coses que no poden fer, amb els límits, etc.
Hi ha edats per les rabietes, Míriam? Perquè a vegades parlem d'una edat molt acotada, d'uns nens molt petits, però si diem que fins i tot els adults en tenim de rabietes, no?
A veure, l'edat de les enrabiades pròpiament comença aproximadament als 2 anys i parlem d'enrabiades fins per allà als 6. Amb enrabiades considerem aquells moments d'explosió on el nen es desconnecta, és a dir, perd el món de vista, no pot escoltar res, només crida, està com posseït, diríem, sembla la niña de l'exorcista, no? Això és una enrabiada. Quan parlem d'aquesta edat. Després, més grans, clar que hi ha nens que també els hi passa perquè, bueno, llavors s'hauria de veure, no?, quin tema hi ha d'autocontrol, què està fallant, etc. I també hi ha pares que tenen falta d'autocontrol i exploten. No tocaria, diguéssim, que en principi la zona del cervell que regula l'autocontrol està totalment desenvolupada cap allà als 20 i pico d'anys. Per tant, tots els que en tenim més de 20 i pico, hauríem de tenir les eines suficients i l'autocontrol suficient com per no explotar, i menys cap als nens, no?, que són molt més vulnerables i més fràgils. Però a vegades també ens passa. El que passa que no parlem de que un pare ha explotat en rabieta. Podem dir que aquell pare ha explotat, però no és pròpiament una rabieta infantil. Al llibre em centro en les rabietes infantils i em centro en la ràbia que sentim els pares a vegades, no?, que fa que les dues ràbies es connecten i llavors allò és de molt difícil solució.
I com...
Tots.
I com ho hem de fer, Míriam? Dóna'ns algun consell per criar des d'aquest respecte, des d'aquesta presència i fins i tot consciència, que jo crec que també aquesta societat no ens ho fa gaire fàcil.
No, no ens ho fa gens fàcil perquè costa conciliar, llavors segurament passem menys temps amb els nens del que ells necessitarien passar amb nosaltres. Llavors, clar, ja anem amb dèficit, no? Llavors arribem a casa i els nens ja estan enfadats perquè no ens han vist. I si en tenim més d'un, llavors tenen més gelos perquè han de lluitar per tenir la nostra atenció. Tot això també porta més rabietes. Però el primer que hem d'entendre és quines són les necessitats bàsiques dels nens a aquestes edats, eh? Passar molta estona amb els adults de referència, dormir, menjar, jugar lliurement, moure's lliurement, tot això ha d'estar més o menys satisfet. I després hem de pensar sempre que un nen, quan té una rabieta, pateix. Si jo puc connectar amb que pateix i que necessita que jo l'ajudi i que necessita comprensió, serà molt més fàcil jo mantenir-me en un lloc centrat i no explotar contra el meu fill. Si jo crec que em pren el pèl, serà més difícil de lidiar des d'un lloc de respecte, de consciència, i sempre pensar amb dues coses, no? Posar, al llibre parlo d'un doble focus, no? El focus cap al meu fill, què li passa a ell, per què està així, què el pot haver remogut, quina necessitat bàsica potser no està satisfeta, i després el focus en mi, què em passa a mi, per què ara aquesta rabieta l'estic portant tan malament, perquè potser jo també tinc una necessitat bàsica no satisfeta, que és que vaig supercansada i no puc amb la meva ànima, allò. Si no puc amb la meva ànima, tampoc el puc sostenir, no?, el meu fill. Per tant, el doble focus per estar molt present i molt conscient de què necessita cadascú i poder-ho donar en la mesura del possible perquè tinguem l'ambient el més plàcid possible a casa.
Ha arribat aquest llibre, Míriam, en un any ben complicat, o sigui, no ho podria haver fet més exacte, eh? Perquè si havia de sortir al març, que just va començar tota la pandèmia, va sortir finalment al juny, just després, bueno, després del confinament, i a l'inici d'aquest estiu estrany, l'inici d'aquesta escola que també ha sigut ben estrany i que està sent ben estrany, ben bé aquest llibre ha vingut en el millor moment.
Jo crec que és l'any per excel·lència de la ràbia, eh? Molt l'enfado tant dels nens com dels grans, també els grans en molts moments no ens agrada la realitat que ens toca viure, i és un any d'això, de molta ràbia, no? Sí, els nens s'ho han passat molt malament, molts han explotat més que mai. El fet d'estar tancats a casa amb necessitats bàsiques que no podien ser satisfetes perquè no podien moure's, alguns estaven en pisos molt petits, tot plegat va fer augmentar molt les enrabiades dels nens, no? I les nenes. I això ho ha fet molt difícil, aquesta situació, l'escola, aquest inici escolar amb tantes mesures i amb tanta separació, no? Que molts pares els han de deixar a la porta del pati quan encara són molt petits. Tot això fa que després, a les tardes, quan estiguem junts, ja ens hi podem pujar de peus, que tindrem més rabietes que de costum.
I a més, Míriam, tu parles de la importància del contacte, no?, per guarir, per sostenir. I en aquesta època, evidentment, això de les abraçades, doncs als nens els hi costa, no? No poden tenir, doncs, aquí contacte amb els seus amics, professors.
Exacte, no només les abraçades i el contacte físic, sinó també amb la mascareta es perden tota una informació emocional que transmetem a través dels nostres músculs facials que no poden veure, no? I home, a casa, evidentment, tothom se la treu, però si estan a l'escola i a la mestra i és nova, en el sentit que no es coneixien d'abans, ostres, s'estan perdent molta informació i molts nens es poden sentir, doncs, més insegurs que en una altra ocasió on la situació era molt diferent, no? Per tant, hi ha aquest afegit de dificultat aquest any que porta a més inseguretat, i la inseguretat en els nens d'aquestes edats, a la primera infantesa fins als 6-7 anys, és sinònim de més ràbia, no? Més explosions a la tarda quan els pares els van a buscar. Ja no sé quants pares m'han explicat aquests dies, no? D'anar a recollir els nens a l'escola i al mateix pati o al carrer quan acaben de sortir ja hi ha el gran pollo, no? El pollastre, perquè o no m'ha agradat el berenar que m'has portat, o no volia que vingués l'àvia i no tu, el que sigui, no? Per què? Perquè estan traient tot el del dia.
Mm-hmm. A vegades també dona la sensació que els pares després ens costa a vegades també posar límits, no? Parlem dels límits, com ho hem de fer?
Els límits és un temazo, que diríem en castellà. És per mi un dels temes més complicats de la criança dels fills i de l'educació dels fills i potser un dels més importants. Els límits s'han de posar amb consciència i amb consciència vol dir que no poden ser arbitraris i poso aquest límit perquè, mira, jo ara estic cansada i poso aquest límit i demà si estic millor el trec. Els límits han de ser molt pensats, molt coherents, al màxim de... consensuats amb les persones que vivim, és a dir, amb la nostra parella, si és que la tenim, i al màxim de transmesos des d'un lloc segur. Amb això vull dir que si jo transmeto un límit i jo estic insegura del límit que transmeto perquè tampoc l'acabo de veure clar, el meu fill veurà que aquest límit té fissures i li costarà molt de complir-lo, no? O respectar-lo. Els límits han de ser conscients i sovint no ho són perquè els pares tampoc tenim clars quins són els nostres propis límits, no? Fins on jo aguanto. I això ens passa amb les nostres famílies, amb les nostres feines, no? Que a vegades donem més del que som capaços de donar i llavors estem esgotadíssims, etc etc. Si no reflexionem sobre quins són els nostres propis límits, llavors ens costa molt posar límits als fills perquè tampoc sabem on han d'estar.
I explica'ns també, jo tinc molta curiositat, Míriam, perquè ens expliquis com vas fer el salt, com vas passar de periodista a consultora de criança i també com et sents, no?, amb aquest canvi i vital i professional.
Mira, jo feia... Clar, a casa meva ja es dedicaven a això. La meva mare fa més de 30 anys que es dedica a acompanyar parelles que estan gestant i acompanyar-los també després d'haver tingut els seus fills. I jo he viscut, el meu entorn familiar era parlar d'aquests temes, no? De temes de maternitat, paternitat i de criança conscient. Als meus 28 anys o 27, no me'n recordo, la meva mare em va proposar de fer un llibre a quatre mans sobre gestació, part i criança conscient. Jo el vaig fer amb ella i vaig entrar per primera vegada en aquest mundillo i em va apassionar. Llavors vaig començar a devorar la seva biblioteca de llibres de maternitat i paternitat i aquí vaig començar a veure que el que realment em feia vibrar era això. Jo en aquell moment estava exercint de periodista d'informatius, explicava tot el dia males notícies i no m'agradava explicar aquelles coses que eren tan desagradables i pensava que l'única manera de canviar aquelles coses era començant per les famílies, no? Canviant la manera de criar els fills es pot canviar una societat sencera. Per tant, un bon dia i també amb la força que donen els fills, no? Quan neixen els fills, que et fan replantejar moltes coses, amb l'embaràs de la meva segona filla fa ja uns quants anys, 7 anys, vaig decidir deixar la meva feina i llançar-me a aquest món, ajudar les famílies a tractar bé els seus fills, i a conviure amb ells des d'aquesta connexió i d'aquesta presència que pot fer que les coses canviïn a millor.
Doncs, Míriam, moltíssimes gràcies per explicar-nos, per fer-nos doncs, això, doncs, aquests consells i, sobretot, per ser tan valenta, no?, per fer aquest canvi i per ara doncs, a compartir la teva saviesa amb els pares que moltes vegades doncs, anem perduts. Una abraçada a totes dues, Eva.
Gràcies, Míriam. Gràcies, Raquel.
Que vagi
gràcies.
Molt bé.
Al matí, amb Raquel García.